Territori Penedès.
Avui a Territori Penedès visitem una de les joies arquitectòniques de Moja, una construcció ben arrelada al territori i el seu vincle profund amb la cultura del vi. Ens endinsem en un edifici que és patrimoni, història i identitat, el celler cooperatiu de Moja. Construït l'any 1919, aquest celler és una mostra magnífica de l'arquitectura modernista aplicada al món del vi. El seu autor va ser César Martinell, deixeble d'Antoni Gaudí i alhora gran coneixedor de l'enginyeria agrícola. Martinell va aconseguir unir dues disciplines que sovint semblen separades: la bellesa artística i la funcionalitat pràctica. Així va néixer una sèrie de cellers arreu de Catalunya que, amb el temps, han rebut el sobrenom de catedrals del vi per la seva majestuositat, la lluminositat dels espais i la cura en cada detall constructiu. El celler cooperatiu de Moja es distingeix per les seves formes elegants, l'ús del maó vist, la coberta amb arcs parabòlics, marca de la casa gaudiniana, i una distribució interior pensada per optimitzar cada pas del procés d'elaboració del vi. Martinell va saber interpretar les necessitats dels pagesos i alhora vestir-les amb un llenguatge arquitectònic innovador. No era només un edifici bonic, era una eina moderna que unificava esforços i millorava la producció en un moment en què el cooperativisme agrícola vivia una autèntica expansió. Però aquest celler no ens parla només d'arquitectura, ens parla d'una manera de viure i treballar col·lectivament. Durant dècades va ser el centre neuràlgic de l'activitat vinícola del poble, un lloc on pagesos i viticultors compartien recursos, coneixements i esperances de futur. Aquí es posaven en comú les collites, s'elaborava conjuntament el vi i es projectava una economia més forta i resilient. En aquest capítol entrarem dins d'aquesta catedral del vi de Moja per conèixer-ne la història, admirar la seva arquitectura i entendre quin paper va jugar i encara juga en la vida del poble i en la identitat vinícola de tot el Penedès.
Territori Penedès.
Hola, mira, sóc Pere Soler i he estat 20 anys tesorer del celler cooperatiu de Moja. Tinc ja, sóc una persona jubilada i la meva feina l'ha agafat el meu fill, que també continua amb el sector. El món del vi era molt diferent que el que hi ha ara. El món del vi, les vinyes no eren a la subsistència de les famílies. El que tenia terres, doncs una part important les feia servir pel seu sosteniment. Plantava blat, ordi, fruiters per menjar i durant tot l'any. I una part la feia servir pel conreu de la vinya. Aquesta part era la que li donava els calés, perquè aquest vi se'l venien. Vale? Per tant, el paisatge que tenia el Penedès, de tot vinyes, doncs abans eren un 50% o menys. El que passa és que aquesta quantitat era la que donava, ja dic, el sosteniment, el plus a l'economia familiar. Però tot això se'n va anar a Norris, amb la filutxera. Abans de la filutxera, aquest vi que es feia era desastrós, perquè no es comercialitzava com a vi, es comercialitzava com a destil·lat. Aquests destil·lats s'exportaven cap a Cuba, cap a les Amèriques, i això donava els calés. Però després de la filutxera, l'economia del destil·lat va anar a menys. Llavors va pujar l'economia del cava, que aquesta economia necessita vins millors. I el sistema d'elaborar els vins que tenia la gent a casa seva, que era premsar, fermentar i vendre-ho, i sortien uns vins com sortien, perquè el que interessava era l'alcohol. Aquí no, aquí es va començar a necessitar uns vins de qualitat. Qualitat que no es podien resoldre la gent a casa seva, perquè no tenien ni els mitjans ni la tècnica per saber-ho fer. Llavors va ser quan es van començar a partir a Catalunya, a partir del 1910, a crear-se les cooperatives agràries, que era per elaborar productes millors i comercialitzar-los conjuntament. I el 1920 es va crear el celler cooperatiu de Moja amb la gent del poble, que, curiosament, sempre van ser els propietaris més petits. Els grans propietaris van continuar fent el seu vi, perquè ells tenien les possibilitats de fer-ho. Però els que tenien poca terra pues es van unir a la cooperativa de Moja, i el 1920 es va començar a fer la primera collita. La primera collita aquí a Moja es va fer només tenint la secció de premsa i descàrrega i el soterrani. La nau central que hi ha ara, aquesta no estava feta. I els socis, clar, estava tot a l'intempèrie, es tornaven les nits fent guàrdia perquè no els hi passés res a les tines que tenien amb el vi. I originalment estava programada una segona nau paral·lela que no es va construir mai.
Soc Josep Tormiralles, soc membre del grup de l'Ateneu Mogenc de Recerca de la Memòria Històrica i ens dediquem, doncs, d'alguna manera a estudiar diferents períodes històrics o espais que considerem singulars del poble de Moja. A partir d'aquí, doncs, fem quadernets o investiguem diferents espais, i el que fins ara hem produït són 5 quadernets d'aquests, més altres llibres de fotografies, més altres llibres de, diguéssim, més encarats a la literatura o de l'espai singular. M'agrada molt la història, m'agrada conèixer la història del meu poble i, doncs, sóc un fanàtic del meu municipi. Jo m'imagino que tot això era la tranquil·litat. Era la tranquil·litat, perquè tu una vegada, tu tenies dues vinyes, si podies prensar el vi a casa, te'l prensaves, si no el portaves a prensar amb algú, si no era casa teva que el trepitjaves, el conservaves de la manera que podies, el posaves en una bota i després venia un comercial i segons la qualitat d'aquest vi o segons l'interès del comercial te'l comprava o no te'l comprava. Dintre de tot aquest procés, tu podies patir diferents problemàtiques, que el vi se't piqués, que se't trenqués, 50.000 coses, no? Que el comercial aquest et volgués pagar el preu que volgués perquè hi ha una superproducció, o pel que sigui, no? O que no te'l volgués comprar. Què passa? Quan tu tens el celler cooperatiu, què fas? Tu deixes aquesta quantitat de vi del teu producte, aquest raïm, el deixes allà, i és el mateix celler cooperatiu el que se n'encarrega de tota la resta. És el que se n'encarregarà de conservar aquest producte, és el que s'encarregarà que tot funcioni, tindrà un enòleg, i a més, doncs, se n'encarregarà de la seva comercialització. És diferent vendre dues botes de vi que tu hagis fet de producció a casa teva, que el comercial et dirà, pues, et dono el que m'interessa a mi que et dono, o un negociar en grans quantitats i en grans comercialitzadores, no? Això, doncs, donava aquesta tranquil·litat. Jo deixo el meu producte aquí, a partir d'aquí ja tinc una tranquil·litat que tard o d'hora acabaré cobrant part d'aquest producte. Ja veurem el preu, no? Com sempre, com no ha canviat ara, perquè continua sent igual. Però aquesta tranquil·litat de no tenir que fer tota la producció a casa, d'haver de fer, jo crec que era un aspecte fonamental. Hem de pensar que l'evolució de l'enologia, doncs, ha sigut brutal durant tots aquests anys, i disposar d'un personal qualificat, doncs, que pogués, doncs, garantir que aquest vi, doncs, arribaria amb una qualitat X al mercat, doncs, era primordial per ells. A mi el que m'agrada d'aquest fet del celler cooperatiu és la capacitat d'esforç i d'unió de les persones per arribar-lo a construir. La capacitat d'arribar a acords, els acords necessaris del cooperativisme en si, de dir, anem a col·laborar tots a tirar endavant aquest projecte, que també, evidentment, ens beneficiarà a tots. Però, poder arribar a aquesta entesa, aquesta capacitat de poder seure en una taula i dir, bueno, què podem fer per millorar, jo puc posar això, tu pots posar això altre, fem-ho d'aquesta manera, fem-ho d'una altra. Aquesta és la capacitat d'entesa, és el que a mi m'atrau. Perquè al final, el celler cooperatiu, el local de Moja, tot es fan amb el cooperativisme, amb l'esforç dels rabassaires, amb la manera de decidir que per millorar, per tirar endavant, per ser una miqueta més forts, el que necessiten és que col·laborar entre els uns i els altres. I el que us explicaré, mira, doncs, això és producte de l'esforç comú de les persones del poble per tirar endavant. sigui, aquí és interessantíssim veure com els rabassaires aporten quantitats de diners per fer aquesta construcció, no? I és interessantíssim veure com aquest sindicat amortitza aquests pagaments en poc temps, no? És interessant saber l'evolució de la construcció, una primera evolució on simplement doncs, es fan els molls de càrrega i les premses, pràcticament per tirar la primera collita, després ja farem una altra nau. I també és interessant saber que no es va acabar mai. Vull dir, poden haver des d'aquells que eren els partidaris de la construcció, aquells que van intentar sabotejar la construcció, no? Perquè, evidentment, aquest celler cooperatiu es fa amb el petit propietari, petit i mitjà propietari, aquells que potser només tenien una vinya, i aquells que potser tenien 5 o 6... Perdó, però el gran propietari està absolutament en contra de la construcció d'aquesta cooperativa. Per què? Perquè ella ja té les seves pròpies premses, ella té els seus propis espais on porta el vi. És més, probablement algun d'aquests pagesos portava el vi a prensar en aquests espais i ell li cobrava, no? I doncs aquí doncs, hi ha uns estires i arronses amb petites anècdotes de boicot de la possible construcció d'aquest celler, fins al punt de que els mateixos rabassaires havien de vigilar la construcció per evitar sabotatges en diferents espais, no? Home, és un celler que, tal com posa a la seva façana, es va construir el 1921. No? El seu arquitecte és César Martinell, l'arquitecte doncs, per excel·lència de totes les catedrals aquestes que se'n diuen del vi. Al Penedès n'hi ha diverses, no? Precisament de les cabanyes, pensem que és el que potser està més proximitat. On potser és més és el camp de Tarragona i la zona de Valls. No? Són potser on aquestes catedrals van ser més o més singulars. Aquí n'hi ha més, però simbòlicament potser aquestes del 1920, del 19 al 21, que són el període que es fan, jo recordo el de Granada, potser el de les Cabanyes i el de Moja. Pot ser que n'hi hagi algun més, i que ara me'l deixi i llavors quedaré una miqueta malament, però bueno. Però clar, nosaltres vam estudiar a la casa nostra, que era el que feia el centenari, no? I el que ens interessava. Són uns elements doncs, que precisament la Mancomunitat el que fa és estan pensats i dissenyats per la producció de vi. Després sí que s'envelleixen una miqueta, no? Però simplement estan pensats són uns edificis pràctics per poder fer la zona de tirada, la prensada ha de ser una miqueta més alt, ha d'haver la llum necessària, les tines han d'estar col·locades de tal forma perquè sigui ergonòmicament pensat. O sigui, César Martinell tenia aquesta capacitat i això ho feia molt bé. I doncs la mostra són la quantitat de catedrals que s'han conservat fins avui en dia. Atractiu principal són les caves de baix. Això, si qualsevol persona que les vulgui visitar, són típiques de César Martinell. Té les voltes aquestes fantàstiques, vull dir, que tenen totes les catedrals que va fer ell. En aquest cas, perquè aquí potser no es va construir la segona nau, però l'atractiu és brutal, els cavalls que hi ha a dintre. És que hi ha simplement el fet funcional de l'espai et dona a entendre que estava pensat, ideat per fer una tasca concreta, no? I que era un element indispensable, o que després es considera com indispensable, la prova és que avui encara funciona, indispensable per una collita del vi, i per una collita del raïm, per una premsada del vi, i perquè doncs, el pagès pogués garantir que podia continuar tirant endavant. No estaria tan a precari en diferents situacions. Arquitectònicament, després es van posar algun element decoratiu, però principalment són les bodegues de sota. Les bodegues de sota són característiques de César Martinell.
La tècnica de la volta, de la volta de la parabòlica, es veu molt bé al soterrani. El mestre d'obres que va fer el cooperatiu va ser en Pau Paleta, el Pau Llopart. Ell és el que va dissenyar la volta. Bueno, a veure, la volta la va dissenyar l'arquitecte, però la manera de col·locar els totxos, que és una meravella, doncs, esclar, això era la feina del mestre d'obres, el Pau Paleta. El que passa és que l'economia de Moja no devia ser prou suficient i l'hora de fer la part de dalt doncs, es va fer amb cavalls. Es va fer amb meu avi, que era fuster. La cooperativa, si tu t'hi fixes, hi ha un carrer, dos nivells, bé, tres nivells, el de dalt de tot, que ara ja ha desaparegut, perquè s'ha posat a pla de terra perquè descarreguen els remolcs, però abans era més elevat, a l'altura dels carros, perquè ja hi descarregaven les portadores. Vale? Llavors hi ha un segon nivell que passava una vagoneta, la vagoneta que ara està aquí fora. Vale? Llavors, quan venia un soci amb el seu carro i les seves portadores, descarregaven sobre aquesta vagoneta, i aquesta vagoneta es posava al mig de les quatre obertures, que hi havia una bàscula, es pesava, i un cop pesat es tirava al tercer nivell de sota. I aquell tercer nivell de sota hi havia senyors amb pales, que amb pales anaven tirant a les premses contínues perquè es desprensant el raïm. Les coses van evolucionar i les portadores ja no es feien servir. Llavors la gent venia amb toltos i llavors es va fer la primera tolva, que la gent descarregava el d'or, va deixar inoxidable, que es va rebaixar, i es tiraven allà els raïms i llavors anava a les premses contínues. Després què va passar? Que van venir el raïm collit a màquina. El raïm collit a màquina implica que hi ha molt de suc. Aleshores, quan es tiraven aquella tolva, el suc marxava per tot arreu. I llavors van tenir que fer la tolva que hi ha ara per descarregar els raïms amb acollits a màquina, que el suc ja va a banda i ja no es perd res. Al principi hi havia unes... Bueno, al principi, quan es va construir aquesta cooperativa, al poble no hi havia electricitat. Aleshores, les premses funcionaven per cintes. Una cinta, o sigui, hi havia una màquina de gasoil que feia anar una cinta contínua, i cada vegada hi havia unes altres cintes que feien anar les màquines. Aquestes encara estan, si t'hi fixes, encara estan ficades, enganxades al sostre. Llavors, a l'altra banda, hi havia un motor de gasolina que feia anar un generador per tenir electricitat. Als anys 24-25, va venir una companyia elèctrica que va dir que si la cooperativa de Moja i unes altres empreses que hi havia aquí al poble doncs s'apuntaven, doncs ens portaven electricitat. Llavors es van apuntar tots i tota aquesta història se'n va anar a fer punyetes i van comprar unes premses noves que ja anaven amb motor, premses contínues. Aquestes premses contínues pues, van durar fins fa 25 o 26 anys, quan es van comprar les premses pneumàtiques que tenim ara. Primer se'n va comprar una i després l'altra, les dues que tenim. A mi m'encanta el castell d'Olèrdola perquè és el naixement del Penedès. Hi van venir els romans i hi van venir a l'edat mitjà, al mitjaval, fins que es va fer la Vila Franca. Llavors tota la gent d'allà que estava morts de por pels sarraïns doncs van baixar baix perquè no n'hi havia. I és l'origen, junt amb Sant Martí, que està molt bé. La església romànica de Sant Martí és autèntica, perquè encara van conservar la porta lateral i van fer la porta a la façana principal després. Però a les esglésies romàniques la seva porta era lateral. La església romànica, la capella romànica de Moja, també és molt maca. Té arcades visigodes, ja té dues arcades centrals visigodes, o sigui que, com que està construïda abans de l'any 1000, doncs encara agafa la reminiscència de l'estil anterior. Després, hi ha volta de canó, que segurament tendria una porta lateral, però després se li va fer la creu amb dues arcades gòtiques, i amb aquestes arcades gòtiques segurament que es van menjar la porta lateral i va quedar la porta principal a la façana. I té un campanar lombard que és preciós. És com el de Taüll, però en comptes de tants pisos més en té un. I després, si us hi fixeu, hi heu anat mai al monestir de Sant Cugat. El monestir de Sant Cugat té un claustre amb unes figures a la paret, com sobretot a les columnes, hi ha unes figures. Doncs a l'absis de la capella de Moja hi ha una cara que és exactament la mateixa que el claustre del monestir de Sant Cugat. Per això aquesta ermita es va fer en... la van fer els monjos de Sant Cugat, que van ser propietaris d'aquesta zona. Perquè la parròquia de Moja es diu de Sant Jaume, però el seu nom complet és Sant Jaume i Sant Cugat, perquè els patrocinadors eren els de Sant Cugat. Quan es va fer l'Església Nova, es va traspassar el nom a l'Església Nova, però es tenia que traspassar el nom sencer, Sant Jaume i Sant Cugat. El que passa és que Sant Jaume es va quedar amb la gran i Sant Cugat a la petita.